Joan García Targa, hola, què tal?
Bon dia.
Has corregut molt?
No, si estava aquí al costat. M'he despistat, són coses de l'edat.
No, no passa res, no t'ho preguntava pas per això, no passa res. En Joan García Targa, que com els deia, doncs, ve avui a parlar-nos d'un projecte del que ja ens ha vingut a parlar, però sobretot perquè el dissabte a les 7 de la tarda a l'hotel Sunway Playa Golf, és a dir, allà al golf, és a dir, on hi ha el camp de golf, al passeig marítim 92-94 exactament, realitza una conferència que es titula Desitges a Lluís Yucatán, el projecte social Ixbatún, a càrrec de l'arqueòleg Joan García Targa, que el tenim aquí. I exactament què és el que explicaràs dissabte?
Bueno, com us vaig comentar fa uns mesos...
Sí, que vas venir i ens vas parlar del projecte, oi?
Portem un projecte amb una companya de la Universitat de Universitat Europea de l'Atlàntico, que té una doble vessant. És en un lloc arqueològic que es diu Ixbatún, en un municipi que es diu Tecal de Benegas, i té una vessant arqueològica, però una vessant social, que és la part potser més interessant i més... Aleshores, el que fem és, fem aquesta presentació aquest dissabte, perquè un dels patrocinadors que ens recolza és precisament l'empresa Sunway, d'aquí de Sitges, i d'aquí ve el títol també, i el que volem explicar amb aquesta xerrada és una mica el que estem fent, el que vam fer l'any passat, el que hem fet aquest any, les perspectives de cara al futur, de cara a aquest any mateix... I també el que estem buscant, estem fent una campanya com de micromecenatge també, per buscar recolzament. Paral·lelament amb aquesta campanya que volem engegar, i que de fet ja hem engegat amb aquest patrocinador i un altre sitxatà però que no vol aparèixer als mitjans, el que volem fer és recaptar diners per aquesta iniciativa que està orientada bàsicament a donar feina a aquesta gent d'aquesta població. Ni la persona de Cantàbria, ni jo mateix, ni els arqueòlegs mexicans cobrem res, amb la qual cosa tots els diners es destinen a donar feina amb aquesta gent, tant amb ells com les seves dones que fan el menjar, com una sèrie d'iniciatives a nivell local que poden repercutir en un benefici per ells.
Per tant, té una vessant social, no només arqueològica, diguéssim, el projecte, i el que d'alguna manera amb això és el que s'intenta és buscar finançament. Entenc que està en risc el projecte?
No, és un projecte, a veure, avui en dia és molt difícil aconseguir diners. A nivell institucional.
I probablement més per projectes d'aquest tipus, o no?
No, en general. És difícil perquè no hi ha diners o no es destinen a aquest tipus de qüestions, també tens raó en part, però fins i tot les ajudes públiques a les que pots concursar, i que de fet també estem amb això, tampoc moltes vegades et solucionen res, perquè les quanties són molt pobres, o sigui, molt, molt reduïdes, i sempre va bé tenir una complementarietat a nivell de patrocini. Clar, els pocs diners que pots recollir aquí o els que pots disposar, allà es multipliquen pel canvi de moneda. I els sous, ara que s'està parlant de la millor sala interprofessional aquí a Espanya, clar, ja el salari que es paguen són comparativament...
És irrisori, no?
Ridícul, indignant, no? Bueno, però estem en el mercat, que estem allà i no podem posar uns altres preus tampoc. Per tant, l'objectiu del projecte és, i d'aquesta iniciativa, d'aquest dissabte, és mostrar el projecte, explicar-ho, que la gent en sàpiga per què surt de Sitges, per què aquest títol, per què fem difusió aquí i també la fem en mitjans de comunicació a Yucatán, portant el nom de Sitges i de les empreses i tot això. I també una iniciativa que és novedosa, i que això t'ho dic com a la primera vegada,
com a primícia,
volem dur a terme amb una altra persona un viatge de descoberta, d'iniciativa, de Sitges allà, i fer com un viatge amb la gent que pugui estar interessada. Això ho explicarem millor, però és d'alguna manera un viatge de descoberta, com una expedició per ensenyar la cultura maia, els sitxetans que puguin estar interessats, anar amb el lloc aquest perquè vegin una mica, potser estem més acostumats a veure un lloc arqueològic com Chichen Itza, etcètera, que ja està desenvolupat a nivell turístic, i aquí a Ixbatún estem en una fase embrionària, però és un lloc fantàstic on el millor que hi ha, i li deia als teus companys, és el silenci.
És un lloc que està a la península de Yucatán, ho ha explicat ell, per tant, a Mèxic, no? Però està lluny, diguéssim, d'aquella part de Mèxic tan coneguda turísticament.
Exacte.
No? I tan...
Bueno, mira, aquest any, per exemple, nosaltres, a través d'una periodista, que jo no la coneixia de res, ens va facilitar una casa en un poblet. I era el lloc on nosaltres anàvem a dormir, teníem l'oficina, diguem-ne, de gestions. Aquest poblet es diu Soncawich i està a 2 hores del lloc arqueològic. A mesura que et vas entrant, vas perdent la cobertura, cosa que és molt d'agrair, si no t'entren ni WhatsApps...
Sobretot si vols desconnectar,
exacte,
no?
Exacte, desconnectes completament. I realment és un lloc fantàstic, amb llacunes, amb aguades, sents l'olor, veus animals, pots caminar, sents ocells... I a part, com que som arqueòlegs, tant l'altra noia de Santander com jo, que ens vam conèixer fa molts anys, a Mèxic, precisament, doncs ens hem enrolat amb aquesta història i estem els dos molt entusiasmats.
Per tant, i tornant a aquesta primícia, entenc que la proposta, el que proposarà, serà un viatge de descoberta de la cultura maia endinsant-se en la pròpia cultura maia.
Sí, evidentment, clar, tu pots fer 2 tipus de viatges a la cultura maia. Pots fer el viatge estàndard que et donen i que potser en algun moment sents parlar maia i te n'adones que estàs en un país plurilingüe i amb un component indígena molt important, però que sigui només com una càpsula o una... O pots fer, que és el que nosaltres volem proposar, un viatge on sí que veis els llocs importants, però que també tinguis altres opcions de tenir unes experiències diferents al que sigui, per exemple, anar a Chichen Itza a les 12 del migdia, que és horrorós, perd completament el seu encant, per contactes que jo tinc a nivell professional, conec els que ho porten i ens poden portar a llocs que normalment la gent no veu, o a Uxmal igual, o d'altres llocs, i la percepció sobre la realitat és completament diferent.
Canvia, no?
Canvia completament, és igual que veure, no sé, el Coliseu sense gent, o molts llocs amb un context o amb una hora determinada, o aixecar-te a les 5 i veure una sortida de sol, una posta de sol, o que vingui un ixmen, que és un sacerdot indígena, i t'expliqui com treballen, o anar a sopar amb una família maia i menges el mateix que mengen ells i veus com elaboren la xocolata, moltes coses que, òbviament, els viatges convencionals d'una setmana amb una pulsereta o al Carib, que també els he fet, fa uns anys vaig fer un, doncs, òbviament tu perds.
Per tant, una proposta de viatge molt més experiencial,
exacte,
no? Molt més de viure in situ el que és la cultura maia, com viuen els maies en aquesta península.
Aquesta és la idea.
I d'alguna manera lligant-ho amb tot aquest projecte arqueològic.
Correcte, correcte.
Per tant, d'alguna manera lligueu arqueologia i turisme, no?
Sí, arqueologia, turisme, cultura, sensacions, olors, fins i tot, olors de natura, de mel, de moltes coses, que són diferents a les olors que percebem aquí, òbviament, són diferents, perquè aquí és un altre context, però que poden ajudar a entendre millor aquest context i la passió que tenim alguns per viatjar a certs llocs d'una certa manera diferent a la convencional.
És un lloc que enganxa? Tu fa molts anys que hi vas.
Jo fa 30 anys que vaig a Mèxic. Hi ha una frase que expliquen a Yucatán que diu que quan veus aigua de pou, allà a l'aigua no hi ha aigua corrent, sinó no deixes de tornar. I és veritat. És a dir, jo vaig anar quan era molt jove, quan vaig acabar la carrera, l'any 89, i porto 31 anys anant un o dos cops l'any i estic molt enganxat.
Fins
molt enganxat
punt...
amb lo professional i amb l'afectiu, amb molta gent que conec i a l'entorn.
Fins al punt que ho has unit d'alguna manera, no?
Sí.
Aquest projecte t'ha permès, m'imagino, unir la passió personal i la professional, no?
Sí, bueno, molts projectes comencen d'una forma... Quedes un dia amb un amic, t'ho proposa i dius, hòstia, però és veritat, no havia pensat mai. Vas amb uns altres projectes que t'organitzen uns altres i amb l'experiència dels anys, doncs dius, ostres, doncs podria jo organitzar una cosa d'aquestes, no? I t'engresques i somies i després t'adones que la realitat és molt més complicada. Però bueno, mentre no perdis la il·lusió per fer-ho, endavant.
I en allà, com reben i com han rebut aquesta proposta del projecte arqueològic i aquestes noves idees que teniu, ara, per exemple, d'aquest viatge organitzat d'alguna manera des d'aquí?
Bueno, com... el viatge organitzat no ho saben.
Encara no ho saben.
Encara no ho saben. Ho sabem nosaltres, que ahir vam acabar de fer una fulla per la presentació d'aquest dissabte, que ho explicarem una miqueta millor. Jo estic lligat amb aquesta gent del parc d'Oshuats, on està Oshbatum, des de l'any 2006-2007, una empresa també local d'aquí a Sitges, que ja no existeix, ens va ajudar, d'uns familiars, ens va ajudar a fer-los una pàgina web per donar a conèixer la seva oferta ecoturística. Per tant, estic molt lligat. A més, 10 anys abans, 11 anys, l'any 94, jo treballava en un projecte a Mèxic, vaig estar 8 mesos, i em van encarregar fer la topografia, anar-me'n al mig de la selva amb un GPS, a topografiar tot això. Aleshores, el meu vincle amb aquest lloc és de fa molts anys. I sempre que vaig a donar classes allà, a arquitectes, a arqueòlegs, m'emporto els estudiants d'excursió allà perquè vegin aquests llocs. No? I per tant, tinc un vincle amb la gent del poble, amb el coordinador d'allà, que és la persona de confiança allà, que busca els treballadors, que busca no sé què, que si les coses van bé és gràcies a ell, i si van malament, òbviament, és ell no té cap culpa, perquè al final els recursos els obtenim nosaltres des d'aquí, no? Aleshores, bueno, tinc un vincle afectiu, professional, molt fort amb aquest lloc i que el vull continuar.
I al final aquest projecte que té aquesta vessant social d'alguna manera té aquesta finalitat d'ajudar a prosperar, no? Que sigui una zona pròspera, no?
Exacte, és a dir, és una zona molt deprimida econòmicament. Per exemple, aquest any van fer 2 setmanes d'excavació, una aquesta noia de Santander que et comentava i una altra una miqueta més la vaig portar jo. Vam poder contractar 5 treballadors, vaig anar a parlar amb un poble aquest de Tecal de Benegas, amb l'alcalde que el conec, i li vaig dir, escolta, ens tens que donar un cop de mà, i ens van deixar 2 treballadors durant una setmana. L'altre poblet on vivíem no, perquè van tenir una circumstància molt complicada, és un poble molt petit i no van poder ajudar-nos, però tenim el compromís de que ens ajudaran de cara a aquesta campanya del 2020. I per tant és generar sinergies i generar un projecte de col·laboració, és a dir, de col·laboració en el sentit de posar ganes, posar professionalitat, posar esperit, posar poc dormir i molt de cansanci, però per un projecte que considerem que val la pena.
I entenc que ells és com una esperança, una obertura de futur?
Bueno, ells tenen, tots aquests treballadors que t'esmentava tenen la seva feina, un és fuster, l'altre és electricista, i tota aquesta part turística, quan venen estrangers els porten a visitar aquests llocs, es poden banyar als cenotes, a les aguades, fan rutes en bicicleta, senderisme, observació d'ocells...
Clar, és que és aquest tipus de viatge que té un munt d'activitats i de possibilitats...
Exacte, el concepte és diferent, és a dir, no és anar a veure un gran lloc arqueològic amb milers de persones cada dia, que al final acabes no veient res, que a més hi ha venedors ambulants, com a Chichen Itza, que és horrorós, sinó que és un lloc completament diferent. O sigui, arribes a un lloc que hi ha silenci, pots caminar, tens uns guies naturalistes que t'expliquen els arbres, t'expliquen les coses, pots veure els ocells, hi ha un cocodrilo en una de les llacunes, pots deambular per aquella zona, és a dir, pots dormir si vols allà.
T'ha d'agradar una mica l'aventura?
Evidentment, és un turisme d'aventura, clar. Igual no tens correu electrònic, ni tens WhatsApp, ni Instagrams, però bueno, té les seves parts positives, que t'estalvies tot això també durant una estona o durant un parell de dies.
I d'alguna manera mimetitzar-te amb l'entorn, no? I formar part una mica d'aquesta població i ser, com conèixer els autòctons. No?
Sí. És completament diferent als viatges aquests encapsulats que et porten. Jo els conec, perquè els porten a Chichen Itza, els passegen una estona, els porten a un lloc a dinar, que venen balls populars.
Fan una exhibició.
Una exhibició,
no?
Mentre mengen, i després els emporten una altra vegada a Cancún o a Playa del Carmen o a Tulum. I clar, quan els sents tornar diuen, hem vist maies. No, has vist maies que anaven a fer-te un espectacle. No és el mateix que anar a un poblet i anar a comprar i parlar amb ells. I no té res a veure.
Pel que fa al projecte arqueològic, com va? Com avança?
Bueno, és un projecte, nosaltres hem fet totes les tramitacions amb les autoritats competents, en aquest cas amb l'Institut Nacional d'Antropologia i Història, que han estat molt senzilles. S'ha de fer una sèrie d'informes, òbviament, igual que aquí amb el Servei d'Arqueologia de la Generalitat. No hem tingut cap problema, és més al contrari, totes les facilitats del món, hem entregat tots els informes, totes les històries, i el que fem fins ara, com que els recursos són limitats, fem coses limitades. Estem fent uns planells amb una topografia amb GPS, estem fent uns sondejos que són una mena de pous d'un metre i mig per un metre i mig que ens permet recuperar ceràmica i l'estudi de la qual ens permet saber quina sèrie cronològica té aquell lloc. Ens permet fins i tot a algunes de les places veure els desnivells que tindria la roca natural, perquè Yucatán s'assembla molt al Garraf, és una crosta calissa, etcètera, amb moltes coves, amb moltes... i ens permet conèixer una mica millor el lloc. Clar, l'ideal seria tenir més recursos, per això volem fer aquesta campanya de micromecenatge per poder fer més coses. Més coses impliquen també bueno, que has de restaurar més, que has d'implicar més. Precisament ara, de cara a aquest any, ens tornem a presentar amb unes convocatòries del Ministeri de Cultura, la Subsecretaria de Patrimoni de l'Estat. Hi ha una fundació aquí a Barcelona, però que implementa ajudes a projectes d'arqueologia d'universitats espanyoles fora d'Europa, i també ens presentarem amb un col·lega de la Universitat Politècnica de Madrid, que és arquitecte amb molta experiència en temes d'arqueologia, i intentarem buscar tots els recursos possibles, però bueno, tots aquests recursos públics requereixen una documentació, una parafernàlia, una tramitació telemàtica avui en dia molt enrevessada, i no descartem, òbviament, el patrocini privat, que és més senzill en molts casos.
I us heu marcat un objectiu? És a dir, quin és el finançament que us agradaria aconseguir de cara a aquest any, per dur segons quins projectes?
Bueno, nosaltres hem demanat, clar, ens agradaria fer la carta als Reis,
clar.
I de dir, escolta, ens agradaria fer una topografia en 3D, vale? Ens agradaria fer un escàner de Barrido, que et fa com un escàner d'una estructura i veus el que hi ha dins, que tot això és molt car, vale? I a més, al final es beneficia amb un tècnic, mentre que fent-lo d'una forma, diguem-ne, més mecànica,
sí,
més tradicional, pots contractar més gent, i és el que ens interessa.
Uh-huh.
Aleshores, sempre que tinguem la disjuntiva entre una tecnologia molt sofisticada però amb poca implicació social, i a l'altra banda una implicació social més important a nivell de netejar les estructures, a nivell de tal, sempre optarem
per
la que
impliqui,
que no és descartable. Avui en dia hi ha sistemes de teledetecció fantàstiques com el sistema LIDAR, que penetra la selva i et dona una topografia, moltes coses, però per això necessites molts recursos.
Per tant, com més diners, més finançament, més gent podreu contractar i més podreu avançar en el projecte, no?
Aquesta és la idea nostra, de que sigui el més oberta a la gent d'allà, que els suposi una ajuda, una injecció econòmica, que sabem que no els resoldrem la vida, però els ajudarem a completar el seu sou de les activitats que fan.
I d'alguna manera també és una ajuda al col·lectiu, no? Al
territori. Correcte. I a part, nosaltres tenim la satisfacció acadèmica, científica, de poder presentar el projecte, que ha generat moltes expectatives a Yucatán, que tenim el vistiplau de molts col·legues amb els que jo he parlat i hem fet conferències allà, i que ens recolzen, i precisament ara estava fent, enviant-li amunt, escolta, envia'm el correu electrònic perquè em fa falta, precisament pels viatges aquests d'exploració de Sitxetans allà, perquè en comptes de fer-te la visita un guia, te la farà el director del projecte, que et podrà ficar per tots els llocs que no es fan.
Que tindrà més coneixement. Aquest viatge que teniu proposat plantejar, teniu unes dates ja previstes?
Bueno, nosaltres pensàvem potser cap a l'octubre, que és una bona època, que és l'època que jo vaig també al projecte. Ho hem d'acabar de mirar, perquè el timing és molt important allà. Setembre, octubre, fins a mitjans, agost, setembre, octubre són els huracans, a finals d'octubre acaben els huracans. Una bona època és octubre, finals d'octubre, novembre. Una altra època bona és ara, gener, febrer, març, perquè és època de seques, la vegetació no està tan densa i les coses es veuen més i no fa tanta calor.
Doncs prenguin nota, aquells que siguin aventurers i que tinguin ganes d'una experiència immersiva en la cultura maia i acompanyada, doncs, en aquest cas, i en aquest cas proposada també per un sitxetà com és en Joan García Targa, doncs prenguin nota, perquè dissabte ens ho acabaran d'explicar més i nosaltres estarem al cas de la qüestió per donar tota la informació possible al projecte. Gràcies, Joan.
A tu.
Moltes gràcies, seguirem el projecte. Parem i de seguida tornem, ens actualitzem notícies i de seguida tornem a la tercera hora per parlar de sèries amb els nostres seriòfils. Vinga, fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.